Un dia menys per tornar a veure Ton Ripoll sobre els terrenys de joc.
Hotel Suís, amb Pau Vituri.
Què tal, com esteu? Ahir tocava fusta a la taula de l'altre estudi durant el Tribuna Preferent i avui ho farem nosaltres, la tocarem avui a l'altre estudi, insistim, d'aquí de Ràdio Sabadell. Si no hi ha cap contratemps durant aquesta setmana i més enllà del duel de demà de Copa Catalunya davant l'Espanyol, Ton Ripoll tornarà a una convocatòria de Lliga diumenge per visitar l'ASD Eivissa. El futbolista de Santpedor, com va reconèixer ell mateix, veu la llum al final del túnel, 2 mesos i 4 dies després de lesionar-se en el segon minut de partit davant l'Europa. Aquell dia, casualitat o causalitat, va marcar l'inici de la mala ratxa del Centre d'Esport Sabadell a la nova Creu Alta. Tan cert és que el conjunt arlequinat ha notat la seva absència i la d'Urri, com també que no s'ha sabut trobar una solució competitiva des de la banqueta a aquestes dues baixes. Però com a mínim, Ton ja és aquí i ho fa en un moment de Lliga fonamental, a les portes de començar en poc més de 10 dies el mal anomenat Tourmalet davant rivals directes com el Lleida, amb el punt de picant afegit que té a nivell personal, també el Sant Andreu o l'Atlètic Balears, on es podrien definir bona part dels objectius del Sabadell en aquest tram final de la Lliga.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Avui és 28 de gener, dimarts, i fem possible aquest Hotel Suís número 94 de la temporada amb el Toni González des del control de so.
Què passa fora de l'hotel en un minut?
Passa que Andreas Christensen s'ha tornat a lesionar el soli de la cama dreta amb el Barça i estarà 3 setmanes de baixa. Ahir es va tancar la 21a jornada, primera divisió masculina, amb l'empat a 1 entre l'Alavés i el Celta. Això deixa l'Espanyol en descens a un punt de la salvació. Neymar ha rescindit el seu contracte amb l'Al Hilal, havent jugat únicament 7 partits, tot apunta que tornarà al Santos, i l'Eurolliga de bàsquet ha confirmat que la Final Four es jugarà, atenció, a Abu Dhabi entre el 23 i el 25 de maig. I avui ens espera tot això.
Què es comenta a la recepció?
Sentirem el bo i millor de l'entrevista d'ahir amb Ton Ripoll, també a Miquel Ostrell, la revifada del juvenil A del Centre d'Esports a Lliga Nacional i el valuós empat a Divisió d'Honor fora de casa del Mercantil, també el triomf del club de futbol sala davant el líder de la segona B i com la Pia s'apropa cada vegada més a l'abisme de tercera, i també el futbol sala Sabadell femení, que ha saltat la primera plaça de la Divisió d'Honor catalana.
La notícia curiosa.
El passat 22 de gener, Raja Nainggolan va fitxar pel Lokeren Temse de la segona divisió belga i en la seva presentació va declarar que els diners no eren el més important, que ho feia pel futbol. 2 dies després va debutar amb el seu nou equip marcant un gol olímpic. Doncs bé, ahir va ser arrestat per la policia de Brussel·les en el marc d'una investigació sobre la importació de cocaïna des de Sud-amèrica cap a Europa.
De quin partit no estarem pendents?
D'un duel de la Challenge Cup d'Escòcia que arrenca 3:15, s'enfronten al Queen's Park i a l'East Kilbride.
I a les xarxes socials.
Una piulada de Fes Història. Ara de seguida el tenim per aquí i ho comentem. Diu així: a la nostra base de dades no només tenim jugadors, entrenadors o presidents, també tot allò que envolta el Sabadell. Aquest dimecres el Sergi Garcés compleix 900 partits fent el Sabadell a la ràdio. En 899 partits, 5 categories diferents, 3 ascensos de categoria, més de 300 victòries, 1.767 gols cantats, i d'aquests, 851, poc menys de la meitat, del Sabadell.
Avui celebra el seu aniversari.
Doncs 2 exarlequinats, com són Pol Roger i Manuel Gato, i també l'exnadadora Elisenda Pérez.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.
Som-hi, una i vuit minuts del migdia d'aquest dimarts 28 de gener del 2025. N'hi ha acabat d'escoltar el sumari. No l'has acabat d'escoltar, no?
És que venim sempre amb presses.
Perquè t'he vist allà tafanejant...
No, fem feina. No malmetis.
No diguis aquí que estaves fent feina, estaves traient el cap a l'estudi plató de Ràdio Sabadell.
Fem feina. Altres feines.
Veient el tros de televisió nova que ens han posat allà.
Això també, però no estava veient això ara mateix. No puc donar més detalls. Va.
Anem
per feina.
I que aquesta televisió... l'estrenarem al Tribuna Preferent la setmana que ve amb el tancament de mercat, eh? Bon programa per estrenar la tele. Veurem si dura més que la seva predecessora.
Amb que no la toqui el Roger, en tenim prou.
Dit això, va, dèiem al final del sumari, destacàvem a les xarxes socials aquesta piulada de Fes Història, que et dedicaven ahir a la nit.
Hòstia, sí.
Amb aquestes estadístiques que té el malalt, en el bon sentit de la paraula, del Miguel Ángel Rodríguez, dient això, que demà dia especial per tu, amb aquests 900 partits.
Partit 900, qui ho havia de dir? Hòstia, ni amb aigua calenta marxo, tu. Sí, partit 900, bé. També em reitero amb el que vaig dir, és important, em fa molta il·lusió demà guanyar, no ho nego, ja no tant perquè sigui Copa Catalunya, perquè sempre va bé que els números rodons tinguin un bon final feliç, que no sempre passa, però t'ho canvio ara mateix per no fallar el 901, el 902, el 903, et canvio, no passar ronda demà, si és a canvi de no fallar els 3, 4, 5, 6, 7, 8 partits que venen després de Lliga.
Tens controlat com han anat els números rodons?
No. No, ja està.
No, però ens estarà escoltant el Miguel Ángel,
sí,
Rodríguez.
Sí, segur que ara dirà, ho busca.
El 100 així, el 200 així, el 300
crec,
així.
Sé que és fàcil dir-ho, i ara m'equivocaré, però segur que estem més a prop de que hagin anat malament que no que hagin bé, perquè em sembla que els números són com per posar-se a tremolar, de partits guanyats respecte als perduts, dels que he explicat jo, de gols a favor respecte a gols en contra...
Bé, bueno, t'ha tocat... Crec que per les estadístiques crec que t'ha tocat dir més. Tocarà remuntar que el gol del Sabadell. Però...
I segur que l'estadística diu que no s'ha complert més vegades el remuntar que el que s'hagi complert el remuntar.
Crec recordar que el 800 va ser la nova Creu Alta, perquè va haver-hi homenatge.
I el 700 també. El 700 també, perquè en totes dues ocasions, ho he de dir, el club va tenir un detall amb mi, i jo que ho agraeixo, i en totes dues ocasions va ser, a més, amb la família, que per sort va creixent, i vaig poder viure-ho acompanyat. Però ja està, no m'agrada que parli. Vinga, va, tira.
Ja, simplement dic que a partir de la S d'Ibiza ja comença allò a fer el compte enrere cap als 1.000.
Hòsties,
que això,
perdó,
això fa il·lusió, eh?
Sí, aquest sí.
Aquest sí que fa il·lusió. Sí,
les coses com són. El de la mà també, però ja és un repte. Ara ja...
És una...
A qui correspongui, que m'ho deixi celebrar.
En un parell de temporades o tres, més
sí,
tres que dues...
D'aquí tres, crec que és...
Si tot va bé,
va.
Va, fet aquest parèntesi, anem a centrar-nos en el Centre de l'Esport Sabadell. Avui és dia de descans,
sí.
Ho comentàveu ahir amb el Sergi Parc. Per tant, tot i que demà hi ha partit davant l'Espanyol, avui no s'entrena, demà es farà aquesta sessió d'activació. Evidentment, ara ens hem de posar en moda Copa Catalunya, Sergi, perquè al final estem a poc més de 24 hores d'aquest partit, però... sense passar per alt la decepció de l'altre dia davant l'Andratx, que diumenge ve un partit molt important de Lliga al camp de la S d'Ibiza, ve una barreja que queda una setmana de mercat, 6 dies, per ser més exactes, per tant allò fent un poti-poti de tot plegat.
Sí, com dius, demà hi ha aquest partit que ho fa tot diferent, que fa una setmana diferent per allò que serà més curta, o que com a mínim estarem un pèl més distrets que el que seria en una setmana normal, però jo crec que el que estem comentant, Sabadell, que la importància la tenim diumenge en el partit de la Societat Deportiva Ibiza, que aquí és on el Sabadell realment s'hi juga a les garrofes, que es diu, i aquí és on realment l'equip ha de donar el dot de pit. Però, si et sembla, dintre d'aquest poti-poti que tenim de molts arguments damunt la taula, jo em quedaria avui amb el... o com a mínim per començar, en el del mercat, perquè és on li
sí,
queden...
Sí, ja, així entrem...
Sí, bueno, com vulguis, a veure, tu manes,
sí,
però
sí, no.
jo havia posat aquí començar pel del mercat, perquè com a mínim no és que tinguem última hora allò més... que la que ja vas apuntar ahir al Tribunal Preferent. No sé per què vas fotre aquest...
Clar, et passava la patata calenta.
Aquesta responsabilitat de dir, demà ja explicarem... Doncs home, avui tampoc hi ha molt més a explicar, més de el que hi ha, més o menys, crec que és un secret a veus per tothom, que és que, per exemple, estem pendents, qüestió d'hores, ens diuen, que es faci oficial l'arribada de Javi Feria, d'aquest jugador, recordem, que ve del Sanluqueño, jugador sub-23, jugador de mig camp, però de tall ofensiu, com a mínim pel que li hem anat seguint, i que un jugador cordobès, per cert, per
acabar... De Montilla.
Per acabar, correcte, de Montilla, com era Antonio, no?
Moyano.
Antonio Moyano era també de Montilla.
De fet, hi ha una curiositat, que és que l'altre dia, al partit del San Luqueño, Javi Feria entra a la segona meitat, sí que ho fa més tirat a banda dreta, però és un futbolista de mig del camp, jugar aproximadament l'última mitja hora, quan el San Luqueño va guanyant 1-2, i el 2-2 del Fuenlabrada el fa Antonio Moyano, precisament, que és l'encarregat d'empatar aquell partit. Abans, prèviament, per cert, havia marcat Sergio Aguza, també pel conjunt madrileny. Per tant, queda la cosa aquí entre,
sí, sí,
entre exarlequinats. I, de fet, aquí substitueix, no em vull equivocar, però aquí substitueix Javi Ferias, Adri Cuevas. Un altre exarlequinat.
Hombre.
Per tant, aquí tanquem el cercle amb Javi Feria.
Doncs el que diem, si tot va bé, avui sembla que ha de ser el dia, però ja sabem que amb això d'allò que diuen les coses de Palacio, doncs veurem, estan amb tot el tema de documentació. Operació tancada, ja ho deies ahir, operació tancada, per tant, no s'hauria de trencar res en els pròxims minuts, hores, i per tant s'ha de fer oficial aquesta incorporació de Javi Feria, que no afecta en res més, perquè recordem que és ocuparà una de les places, una de les fitxes de sub-23 que el club té alliberades. Per tant, aquí no s'ha de tocar res. No és així el cas de Kaiser, el cas del central que ve provinent del Torrent, que va ser el primer nom que vam parlar quan encara no s'havia obert pràcticament el mercat de fitxatges, que també és una operació tancada, ja ho dèiem, és una operació feta, acord des de fa temps amb el jugador, faltava l'acord amb el Torrent, però dins de l'operació de Juanma García, que va cap allà, doncs la cosa ha quedat resolta. Aquí sí el club vol ser, com a mínim, marcar els tempos, en el sentit de no es vol anunciar la incorporació de Kaiser, tot i que, insisteixo, és una operació tancada al 100%, fins que no s'alliberi una plaça sènior. I aquesta plaça sènior és la de Carlos Pérez, el jugador. Algú deia avui, no està posant de la seva part. No, simplement, per no ser tan contundents, és que, evidentment, el jugador, ara com ara, no té o no ha acceptat cap de les propostes que té per marxar. Què pot passar? Doncs una obvietat. I, a més, ja ho vam dir des del primer moment, si això succeïa i que pot succeir en els pròxims dies. Que és que, si no arriba cap proposta en ferm per Carlos Pérez, el club sí que ja té decidit des d'un primer moment, i així se li va fer saber al jugador valencià, que en cas que no arribi a alliberar-se, doncs se li rescindirà el contracte. Evidentment, aquí s'ha de posar d'acord amb la quantitat, amb la xifra econòmica de compensació per al futbolista. Això sempre que, insisteixo, Pau, sempre que no arribi abans una proposta que pugui engrescar a Carlos Pérez i que Carlos Pérez acabi marxant. I encara quedaria un tercer capítol.
A tot això és probable. Deixa'm dir que Carlos Pérez demà no el veiem de vestit de curt davant l'Espanyol.
Ja va passar diumenge contra l'Andratx. Sí. Ja es va quedar fora de la convocatòria. Va ser un dels jugadors que es va quedar fora, tot i no tenir cap problema físic ni res. Va ser una decisió tècnica, tàctica, digue-li com vulguis. És molt probable, com dius, que demà, si no s'ha arribat a aquest acord, tampoc entri en convocatòria, i molt probable que si arribéssim, que tant de bo que no, a diumenge, encara amb aquesta situació que se mantengui enquistada, doncs que diumenge és molt probable, no és que no entri, és que directament no viatgi a Eivissa a l'espera de que s'hagi de liquidar aquesta vinculació contractual que lliga Carlos Pérez fins al juny, 30 de juny, allò que es diu, d'aquest any 2025.
A veure també la pressa que pugui tenir el Sabadell a incorporar Kaiser i que pugui estar disponible el Sánchez i Vivancos.
Correcte.
Veurem com avança aquesta carpeta durant
aquesta
una setmana.
Aquesta és la penúltima, perquè quedaria una última carpeta, de la qual també n'hem parlat, amb una petita variació a les últimes hores, que és que el Sabadell es tanca o es guarda la possibilitat que el mercat li posi damunt la taula també alguna possibilitat més beneficiosa. Vam parlar en un principi que havia de ser un jugador d'atac o que s'apuntava que és un jugador d'atac. Això ja ho hem de matisar. Ara ja és
l'oportunitat de mercat.
L'oportunitat, no? Que es presenti gairebé de la posició que sigui, i sempre insistim que sigui interessant pel club, i això obligaria també a prendre una altra decisió, de la qual també n'hem parlat, que és que algun jugador sènior pugui abandonar el centre d'esport Sabadell. Qui? Doncs home, tornem-hi. Si a sobre ve Kaiser, és molt probable que el jugador sacrificat en aquest sentit, sent un punt contundent dir-ho així el verb, però el jugador que pugui sortir sigui un dels de tall defensiu, insisteixo, donant per fet que l'operació de Kaiser. Això és la perspectiva des del Sabadell. Què altres perspectives pot donar el mercat encara? Doncs home, tenim pendent el cas de Gianni, recordem, amb un interès confirmat per part de l'Atlètic Balears, amb una proposta, no sé si molt o poc seriosa, per fer-se amb els serveis del lloretenc. El Sabadell aquí no dona versió, ni en un sentit ni en un altre. Ha de ser el futbolista, ha de ser el porter, en aquest cas, qui es pronunciï. Veurem, per exemple, demà és un dia per veure si Gianni juga d'inici, que totes les mirades apuntarien a que ha de ser així, i després que pugui haver-hi algun altre moviment no desitjat d'entrada o no plantejat des del Centre d'Esport Sabadell, però que algun dels jugadors d'actual plantilla puguin prendre una decisió també en els pròxims dies, hores, i que es vulguin desvincular del club. Bé, sí, aquí noms, doncs, a veure, els que vulguis. És evident que moltes travesses...
Futbolistes que no estan jugant.
Clar, o sigui, les travesses a qui apuntaven, doncs ara fa uns dies apuntaven a Miguelete, tot i que ja hem dit que des de la parcel·la esportiva, des de la direcció tècnica nova de David Movilla, se li ha fet saber al jugador andalús que compten amb ell per al que resta de temporada i que ha de ser un jugador important si torna a recuperar la bona versió que li vam veure. Alguns apuntant, Marc Marruecos pot passar? Doncs home, pot passar, sobretot veient una mica el rol que està tenint en aquestes últimes setmanes Marc Marruecos. Ja va passar amb David Català, va passar en el partit de Lliga de Conrad García, i si agafem com a referència l'únic partit de David Movilla, doncs home, s'hi va referir el tècnic en roda de premsa, però va deixar clar, per exemple, que Tico Iniesta venia més rodat últimament que no pas Marc Marruecos. Veurem aquests últims dies, recordem, fins a la mitjanit del 3 al 4, fins a la mitjanit del dilluns al dimarts, mercat obert. Moltes coses poden passar encara, Pau.
Doncs sí, pot passar de tot. La sensació que fa és que el club, al final, si hi ha un jugador que no vol ser aquí, facilitats per obrir-li la porta i que pugui venir un recanvi. Per tant, tots els escenaris oberts d'aquí al dilluns 3 de febrer. Per cert, també fem un matís que ens apuntaven ahir. No sé si ho vam arribar a dir al Tribuna. Mira, per cert, s'ha fet oficial l'arribada d'Àlex Gompi a l'UCAM Murcia.
Mira.
Que era l'oferta de terres murcianes que tenia damunt la taula, Gompi. Ara he perdut el fil. Això que dèiem, ens apuntaven que Kaiser encara no era Sabadell, contrari a algunes informacions que havien aparegut.
Ah, que no hi és a la ciutat encara.
Sí, sí,
no. Correcte, la mateixa informació amb la que treballo jo també, per si vols dir-ho així, que no ha arribat encara.
Que no ha arribat encara, no, sí. És que no sé si ho vam arribar a dir ahir o no.
No, ho recordem, però, perquè però això ve segurament de que Jan Molina va venir uns dies abans de que es fes oficial i ja s'havia entrenat, i fins i tot Tico Iniesta, tot i que el club encara no ho havia fet oficial, em sembla que va ser dissabte que ho va fer oficial la incorporació de Clemente Iniesta.
Divendres, a Sabadell.
Doncs
sí.
Ja havia treballat. El divendres mateix ja havia estat a les ordres de Movilla i va completar aquesta primera de les dues sessions preparatòries que va fer abans de debutar contra l'Andratx, uns minutets, 10 més l'afegit aproximadament, que va tenir el jugador murcià ex del Lleclano ja aquest passat cap de setmana.
Vinga, va, som-hi, anem a escoltar protagonistes. Som-hi, perquè el gran protagonista, Sergi, de les últimes hores, el vam tenir ahir aquí a Ràdio Sabadell, va ser Ton Ripoll. Hi ha unes ganes tremendes, de tornar a veure el de Sant Padó damunt del terreny de joc, i més quan el veus en persona, quan el veus recuperat, que dius, ostres, tu, que jugui el més aviat possible, sisplau.
Protagonista ahir d'excepció, sens dubte, el tribunal preferent, per insistir, sobretot, en un aspecte, a disposició de David Movilla, fins i tot per jugar alguns minuts, si així ho volgués el tècnic Vizcaí. Ara cal veure si es correrà riscos o no amb aquest retorn, però bé, es va parlar una miqueta de tot, de com ho ha viscut la lesió, de com es troba, de com ha vist l'equip durant aquestes setmanes, i avui he rescatat alguns moments d'aquesta conversa que mantenies ahir amb Ton Ripoll per aquells que no són tan fidels al Tribuna Preferent, tot i que poden recuperar el programa, sempre ho diem, al YouTube d'aquesta casa, ja tenen tota la conversa íntegra, tot el programa íntegre, amb aquesta conversa amb Ton Ripoll. Comencem per aquest final, per aquest possible retorn, de totes les ganes que tenim tots plegats de veure un altre cop Ton Ripoll al terreny de joc, de la possibilitat d'arriscar, per allò de ser una lesió muscular, a la seva tornada als escenaris, i ell ho té claríssim. Demà, il·lusió, sí, però al tanto, que aquí el que és important és diumenge i el partit contra l'Ibiza.
S'ha d'acabar de parlar, de bueno, valorar possibles riscos, no? Bueno, fins a quin punt és segur doncs, retornar contra l'Espanyol, fins a quin punt és necessari. Al final és un partit de Copa Catalunya i jo crec que tots aquí som conscients que fa il·lusió, és un partit que, doncs, que tenim ganes també per treure'ns les males sensacions, no?, que igual tenim, però que l'important és la Lliga.
Doncs deia que aquesta importància, sobretot de tornar en bones condicions diumenge davant la SD Eivissa, explicava, de fet, Ton Ripoll, que la setmana passada va començar a entrar dimecres en dinàmica de grup, que divendres i dissabte sí que els va completar els entrenaments sencers, però que són aquests entrenaments, aquestes sessions que ja van una mica de baixada pensant en el partit i que davant l'Andratx hauria estat una moneda a l'aire el poder jugar uns minutets. És important que torni en bones condicions Ton Ripoll, que no hi hagi risc de recaiguda, i el mateix, Sergi, podem dir de Durri.
Sí, perquè tots dos ho han passat malament, eh? Han estat massa setmanes complicades, i a més, sobretot, quan veus que l'equip no se'n surt, doncs suposo que encara t'entren més ganes de donar un cop de mà. Ha estat acompanyat Durri, com dius, perquè malauradament els dos han viscut un procés de recuperació molt semblant. El Bigatà, per desgràcia, encara en té per un parell de setmanetes llargues. No volem cridar el mal temps, però la cosa va amb un punt de lentitud. Està tocat, de fet, mira, la primera que poso és de Ton Ripoll parlant d'Urri, d'aquesta recuperació, que ara comença a veure la llum, allò que es diu al final del túnel, però diu que hi ha hagut moments en els quals Urri també ho ha passat malament, veient que la cosa no millorava.
Ell se li ha complicat més, però també s'ha de tenir en compte que és part del futbol, pot passar, no és el primer ni serà l'últim que li passarà, i jo crec que està bé. O sigui, ha tingut baixons, òbviament, com qualsevol persona que no acaba de veure aquesta llum al final del túnel, però ara sí que ja doncs, està millor, doncs, ha passat ja aquest mal tràngol, no?, de les males notícies, que no acaba d'anar bé aquesta cicatriu i que tenia allà un bon lío muntat, però que ara mateix ja està bé, està positiu, està fent ja coses al camp i jo crec que ja d'aquí una o dues setmanes diria, poca informació que tinc, però diria que estarà ja en la mateixa situació que jo.
Doncs això, deia Ton Ripoll, que cap al Cornellà, Sant Andreu, són partits en què Urri podria reaparèixer amb la samarreta del Sabadell. Realment és allò, després ho traslladàvem a la tertúlia, eh? Qui has trobat a falta més, el pare o la mare? Sí. Perquè han estat dues baixes molt sensibles. Fugia una mica d'aquest terme, Sergi, però jo m'atreviria a dir que el Sabadell ha tingut Urri dependència i Ton dependència.
Fugia del tot, no una mica, fugia del tot per allò de no sé si treure's importància o donar-li més importància, valgui en aquest sentit la redundància, al grup, no? al col·lectiu. Diu que no està d'acord, malgrat que les estadístiques, les coses com són, eh? Ho recordaves ahir també, no s'ha tornat a guanyar a casa des de la lesió de Ton Ripoll, i estem parlant del mes de novembre, ahir ho recordaves, eh? Aquell partit contra l'Illicitano. Doncs bé, per ell, aquí, ningú o cap equip ha de dependre de ningú, de cap jugador en concret, que el bloc està per davant de les individualitats, insistim, més enllà del que diguin els números.
Cap jugador és més important que l'equip i no crec que, com s'ha dit, no? doncs que Urri dependència o inclús jo també, som dos jugadors, els que han entrat per nosaltres ho han fet també increïble. En l'equip no ha funcionat, però amb Urri i amb mi també es va perdre, amb Urri i amb mi també jugàvem malament, entre cometes, no? No hi havia, bueno, hi havia aquestes queixes, no? aquestes sensacions. Ara hi ha hagut una mala ratxa, però és una miqueta oportunista, no? Doncs dir que per culpa de... O sigui, que com que no hi ha Urri o com que no hi ha Ton, doncs l'equip no va bé.
Ho va matisar després, durant aquesta declaració, Sergi, però va admetre fins i tot que amb ells dos l'equip no jugava del tot bé. Bé, la veritat és que el Sabadell, quan millor ha jugat aquesta temporada o els moments en què ha enamorat l'aficionat, al públic, és quan ha coincidit en aquells moments en què Urri trencava línies, en què Ton Ripoll feia aquestes cavalcades per la banda dreta. Segurament han estat els moments més brillants del Sabadell. És cert que les sensacions no són bones pel que fa a l'equip. També és cert, i ho deia el mateix Ton Ripoll, que classificació en mà, podríem dir que s'han minimitzat els danys, que el Sabadell, com diria aquell, no està tan malament ara mateix a la taula.
Sí, és el que diem, eh? Els números són els que són i al final és el que marcarà el desenllaç de la temporada i la realitat és aquesta, més enllà de les sensacions i més enllà de les males dinàmiques, el Sabadell, com dius, a 3 punts del nou líder, que aquesta setmana és el Club Esportiu a Europa, i no sé si això reforça aquest punt de dir, bé, que hi ha una irregularitat tan, tan abismal dins del grup que aquí el que s'acabi equivocant menys en el tram final serà el que s'acabi enduent a aquest ascens de categoria, com a mínim per la via ràpida, per la via de ser campió i, per tant, d'aconseguir l'ascens directe a Primera Federació. Per tant, s'ha de trobar aquest recuperar emocional de l'equip i dins d'això ho tradueix Ton Ripoll en una estabilitat a la classificació que no doni aquests salts, aquests alts i baixos que està tenint l'equip al llarg de les últimes setmanes.
Tot i la mala dinàmica, anem tercers. Si haguéssim començat molt malament i ara haguéssim portat una dinàmica increïble i ens haguéssim posat tercers, tothom, tot l'ambient seria completament diferent. I el tema és no buscar aquesta estabilitat, buscar aquesta calma de dir, ostres, tot i això, anem tercers, tot i l'equip no mostrar aquest joc o mostrar aquest nivell competitiu molts cops de que desconnexions o que ens ha faltat doncs, aquestes cosetes, anem tercers, l'equip ha tret partits, l'equip ha tret punts contra rivals directes, partits complicats que se'ns ha posat malament, com la setmana passada contra l'Espanyol, que en minuto ja perdies. Jo crec que l'equip ha demostrat que té doncs, aquesta capacitat de reacció i al final estem tots amb moltíssimes ganes d'afrontar aquests partits finals perquè estem aquí per això, per aquests partits.
Amb moltes ganes, diu Ton Ripoll, d'afrontar aquests partits. De fet, ell mateix deia després, al final de l'entrevista, el posàvem allò una mica en un compromís, dient-li o recordant-li que d'aquí 10 dies, una mica més, tenim a la Nova Creu Alta el duel davant el Lleida, amb aquest picant afegit que significa per ell, i ell deia, sí, tinc moltes ganes d'aquest partit, però encara tinc més ganes de tornar davant la SD Ibiza. A tot això has apuntat també una paraula clau, Sergi, i la deia també Ton Ripoll, que és aquesta estabilitat que em fa la sensació que és un concepte que ha introduït David Movilla des de la seva arribada.
Té pinta, perquè ja l'hem sentit al tècnic biscaí ja a la prèvia, ja en el post del seu partit, i veient que els jugadors se l'han fet seva, molt em temo, estic d'acord amb tu, que aquesta l'han escoltat ja en més d'una ocasió dins del vestidor del Sabadell. En tot cas, també li vam preguntar per aquesta arribada, per aquest aterratge de David Movilla, el tercer entrenador que coneixen, recordem, aquell pas breu, però intens i profitós i positiu del Conrad García, però al cap i a la fi tercer entrenador que tenen aquesta temporada al capdavant, i sobretot per com estava aquest vestidor. Doncs això, per ell, deia, primera vegada que m'hi trobo amb això de trobar un canvi d'entrenador a mitja temporada, però deixa clar que el tècnic ha arribat amb una energia renovada, que els hi ha contagiat, que amb Conrad es va aconseguir també aquest canvi ja de mental en qüestió de pocs dies, com dèiem, i que malgrat la segona meitat, que va ser un desencís, una destrampada, si em permets l'expressió, un pèl barruera col·lectiva del segon temps davant l'Andratx, diu el Ton Ripoll que s'ha d'aprofitar, que aquesta dinàmica iniciada amb Conrad García i mantinguda amb Movilla s'ha de continuar i s'ha d'acabar a fer bona.
Des del primer moment s'ha notat amb molta energia, no? Que vol donar, que ja es va donar amb Conrad, no? Ja es va donar com una miqueta de, i ho vam notar molt al vestuari, i una miqueta mantenir aquest canvi d'energia, aquest canvi d'aura, que nosaltres creiem que és molt important, a part de tota la part tàctica, que també és un tema mental que jo crec que l'equip doncs igual ha sofert una mena de bloqueig, no? De, bueno, veure que els resultats, al final el futbol, com qualsevol esport, són resultats, i veure que no succeeixen, doncs, al final va en detriment teu.
Faig un petit parèntesi, Sergi. Un altre futbolista de la plantilla del Sabadell que fa referència i agraeix la feina i la tasca de Conrad García en qüestió d'una setmana.
I aquest no el va haver de... No, que m'entengui, patir o gaudir massa, perquè estava sense possibilitats de jugar, ni contra el Terrassa en Copa Catalunya, ni davant l'Espanyol. Bé, per tant, torno al que vaig dir aquell dia, si m'ho permets. No tenia cap necessitat de fer-ho si no ho creies així, tanco parèntesi.
Però al final va ser Rubén Martínez, va ser Trapero, Aratón, ja van uns quants futbolistes que posen en valor aquesta feina que va fer el Conrad García en qüestió d'una setmaneta a la plantilla. Escoltem una més, del de Santpedor.
Sí, sobretot per tranquil·litzar. No sé si serveix de molt o no, perquè al final els fets són els que han de donar o treure raons, però per tranquil·litzar tothom a l'hora de dir que aquí, en aquest vestidor, tothom va en la mateixa línia. Movilla amb els jugadors, i també deixa clar, i els jugadors amb Movilla.
David ha arribat amb molt bona predisposició d'adaptar-se a tots els jugadors tenen la predisposició d'adaptar-se a ell, jo crec que tot i la segona part no desitjada de l'altre dia, crec que la primera part es va poder veure doncs, bueno, aquest canvi o aquest manteniment de la dinàmica que portàvem amb Conrad.
I un dels protagonistes agradables, més que agradables, d'aquesta bona primera part de l'altre dia davant l'Andratx va ser un altre dels noms propis de les últimes hores i dels últims dies, com és el de Miquel Ostrell. Sergi, No podem passar per alt, més enllà d'això, de la importància de la tornada de Ton Ripoll, de la irrupció, d'autèntica irrupció aquesta temporada d'un dels futbolistes bé, cridats a fer coses importants al centre d'Esport Sabadell, com és Miquel Ostrell. Ho estava fent ja, ho estava demostrant el filial, estava sent molt important a Tercera Federació, va ser molt important també la temporada passada en l'ascens des de la Lliga Elite, però aquesta progressió meteòrica del reusenc està sent la millor notícia, segurament, en aquest tram complicat pel que fa a resultats.
Sí, i a més diumenge va tenir aquest protagonisme, no?, en forma de gol, que també és important. Havia marcat ja amb el primer equip en Copa Catalunya, ja no parlo del filial perquè és un dels jugadors referents en la parcel·la ofensiva de l'equip del Conrad García, però després de marcar en Copa Catalunya, a sobre, diumenge es va estrenar en Lliga amb el primer equip, marcant el gol que a les postres ell mateix deia, un gol que no serveix de massa perquè quan no guanyes no serveix de... Home, serveix per l'estadística i com a mínim perquè l'equip salvés un puntet. Però més enllà d'això, reconeixia a Miquel Ostrell que l'equip està tocat, que el diumenge va ser un dia allò de dol per aquesta sensació un altre cop tan pobra que va donar el Sabadell a la segona meitat. Però bé, superat el dol, o com a mínim feta la idea ja, ara el que toca és això, i ho demana, reaccionar i remuntar.
La sensació al vestidor és de dol. A ningú li agrada que la seva pròpia afició la xiuli marxant de l'estadi. I dintre del vestuari, doncs, quan empates un partit que has de guanyar, no estàs molt content, no hi ha moltes paraules a dir, però tots estan capacitats i tots volen remuntar i tots saben que arribarà el punt en què el Sabadell tornarà a guanyar, sempre.
Tant de bo ens agafem sí. Aquestes paraules de Miquel Ostrell, aquest vaticini. El que està clar, Sergi, és que al final el Sabadell en els últims partits, si comptem la Copa Catalunya a Terrassa, ha recuperat com a mínim l'encert cara a porteria, cara al gol. Són 5 gols en 3 partits, però, d'altra banda, tampoc està tancant l'aixeta al darrere, perquè ha rebut un gol en aquests 3 partits.
Sí, i sobretot gols alguns d'ells, malauradament com el d'Andratx, que et resten, ho dic, perquè el de Terrassa, per exemple, doncs home, al final és anecdòtic, el del dia de l'Espanyol B, per sort, tot i ser matiner i ser un golaç, va acabar sent anecdòtic, però clar, el de diumenge ja no va ser tan anecdòtic. I és evident que el que diu des de la seva experiència de ser molt a Tercera Federació, però també últimament a Segona Federació, diu, bé, al final el que es demostra és que en aquesta categoria els errors es penalitzen, els rivals no perdonen quan els hi dones l'oportunitat, i demana un canvi. Diu que l'equip ha reaccionat bé, sempre que ha tingut un cop ha reaccionat bé, però també dona una dosi, allò de, encara, que millora la situació. Home, si no cometem l'error, doncs ja no haurem de reaccionar. Millor evitar el gol i a partir d'aquí ens estalviem problemes.
Jo del que m'estic donant compte a Segona Federació és que tens mig despiste i t'ha caigut un gol. I això és el que no podem permetre. L'equip treballa i tots aquests errors se n'aprenen sempre. Jo no és que hagi canviat alguna cosa, però sí que la reacció de l'equip la trobo molt bona després del gol. L'objectiu seria no encaixar aquest gol.
Doncs Miquel Ostrell, primer partit de David Movilla i titularitat del reusenc, que ja l'hem de comptar, Sergi, malgrat dur el 35 a l'esquena, doncs com un mes de la primera plantilla, amb ganes de posar-li les coses complicades també a Movilla, i això que té competència feroig al davant, té jugadors acabats d'arribar com Tico Iniesta, té veterans com Rubén Martínez, però d'entrada ja ha guanyat la partida homes com Marro, com Miguelet, té altres futbolistes d'aquesta parcel·la ofensiva, i a partir d'aquí, clar, hem de comptar-lo com un futbolista a tenir en compte per tot el que té el Sabadell al calendari més pròxim.
Sí, 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 i en aquest sentit, doncs, agraït, com dius, a la confiança que li han demostrat els tres entrenadors que dèiem abans, ja amb David Català, evidentment amb aquesta titularitat que li va donar Conrad García en el partit de Lliga, sobretot, i home, David Movilla, arriba i moltre, el primer 11 que va donar el tècnic basc també va ser amb Miquel l'Ostrella a l'11. De tota manera, ara allò de què passa? Que demà hi ha futbol, però que la importància és diumenge, i també amb aquesta acabarem. Li preguntàvem una miqueta per aquest repte, aquest premi de jugar demà en primera divisió, com és demà l'Espanyol, però evidentment, sí, il·lusionats, ningú no vol perdre, però deixa clar Miquel Ostrell que aquí el que importa més és diumenge no fallar davant l'AST.
Sí, jugar contra el primer equip de l'Espanyol, bastantes ganes, però nosaltres el nostre objectiu és la Lliga, ascendre a Primera Federació, i ens encarem el partit de l'Espanyol amb moltes ganes, però no excessives, perquè nosaltres a cada partit sortim amb totes les ganes.
Més realista no pot ser.
No, comparteixo totalment. Totalment.
El però és un però important, aquest però.
I de fet, bé, no sé què passarà, però veig més probabilitats de veure Ostrell davant la S d'Eivissa que contra l'Espanyol, i més tenint en compte també, Sergi, que va acabar amb aquest cop al turmell, que bé, podria fer pensar que millor reservar-lo pel partit de diumenge al Sánchez i Vivancos, però bé.
Per sort, mira què diré ara, sembla que el partit de demà està il·lusionant més a la graderia que no pas el que alguns venem aquí davant,
sí, no?
del micròfon. Sí, mira, tinc informació que ens diuen que s'han venut 600 entrades pel partit.
Déu-n'hi-do.
És evident que segurament majoritàriament d'aficionats a pericos, aficionats de l'Espanyol, que vulguin venir a veure el seu equip, i benvinguts els que vinguin a passar-s'ho bé a l'estadi. Però és que recordem que hi havia aquella promoció que el club ha posat en marxa amb els diferents clubs de la ciutat, diferents equips de la ciutat, per convidar a que hi hagi bon caliu. Doncs bé, ens deien que els clubs, més de 100 equips...
De futbol i de futbol sala, també.
Més de 100 equips, 21 clubs implicats en aquesta promoció, com dius, de futbol i de futbol sala, i que hi ha hagut demanda fins ara de gairebé 2.000 entrades. Ara queda el que sempre diem, que aquesta gent que s'ha molestat en demanar l'entrada, home, que no se la deixi a la butxaca o la deixi en un calaix, que demà hi vinguin. I ja posats a demanar, que això també passa de tant en tant, que vinguin amb ganes d'animar el Sabadell, que els nostres són els que aniran demà d'arlequinats i blau i blanc, i els altres segurament, si no canvien, aniran de gris. Que no s'equivoquin, home, aquí no volem condicionar ningú, però si l'entrada te l'ha regalat el Sabadell, estaria bé que animessis els de casa, i si ets de l'Espanyol potser ho deixes per un altre dia.
Doncs clubs de la ciutat, clubs també de la comarca, perquè sí, em consta també que hi havia algun club com el Sant Quirze de futbol sala que estava allò, o que havia rebut aquesta invitació, per un partit, Sergi, que recordem, demà ja hi entrarem a fons, però que és de quarts de final de Copa Catalunya, que té com a premi un bitllet per les semifinals i un partit davant el Barça o davant el Girona. I acabem fent una mica d'agenda, com sempre.
Doncs mira, ja que estàvem parlant d'aquest partit, el de demà, recordem, partit d'eliminatòria única. En joc, un bitllet per anar a les semifinals, unes semifinals on el Sabadell, tant de bo, es trobaria o amb el Barcelona o amb el Girona, amb els dos equips que la temporada passada militaven a primera divisió. Partit que comença a les 7 de la tarda, o 7 del vespre, des de mitja hora abans, com sempre, el Sabadell en joc, i pendents encara de poder assegurar el 100%, ja et vaig veure ahir que ho deies d'aquella manera,
la boca petita,
que el partit es pugui veure pel Twitch de Ràdio Sabadell. Em reitero amb el que tu ja vas apuntar. Si és així, serà gràcies a l'Espanyol, que és el que s'ha quedat amb els drets de retransmissió d'aquest partit, i si l'Espanyol vol i ens deixa, i nosaltres agraïts, el partit es podrà veure també pel Twitch de Ràdio Sabadell. Segur que arribem a una bona entesa, en aquest cas amb el conjunt perico, i a més, bé, és igual, no diré res més. Fins aquí puc llegir. I després que el partit de diumenge també està en marxa, A diumenge a les 12, al Sánchez i Vivancos, com comentaves abans, recordem també, des de mitja hora abans, ens hi posarem, des d'Eivissa, aquest Eivissa-Sabadell.
Gràcies, Sergi, fins demà.
Fins ara.
Ets un panarra. T'agrada el pa de debò? Cruixent, amb molla esponjosa i l'aroma de l'autèntic pa. A Valero també som uns apassionats del pa de veritat, del de sempre, del que vam aprendre a fer fa més de 60 anys. Per això, elaborem les nostres especialitats com abans, respectant la tradició, perquè puguis tornar a gaudir del plaer de menjar pa. Perquè a Valero som forners, som del Sabadell.
Benvolgut professional. Sempre es diu que Roma no es va construir en un sol dia, però el que no es diu és que sí que es va construir amb els millors materials, com els que trobes a Obramat, amb les millors solucions en materials de construcció de marques professionals i el millor preu del mercat amb estoc sempre disponible. O a Obramat Pones, amb lliurament a l'obra en 24 hores o recollida en 2 hores, on compren els professionals. Obramat.
D'una a dues, l'Hotel Suís, a Ràdio Sabadell.
Som-hi, estem de tornada, 2 minuts i mig i seran 3:45. Moment per obrir la carpeta del futbol formatiu, perquè el juvenil A del Centre d'Esports Sabadell ha deixat enrere per fi la mala ratxa de resultats a la Lliga Nacional. Què tal, Manu Palacios, com estàs?
Hola, Pau.
I a més, un partit amb èpica, remuntant a domicili contra l'Adam B.
Sí, Pau, una gran victòria pels homes d'Albert Milà, que van aconseguir emportar-se un partit que a 10 minuts del final anaven perdent 1-0. Al 85, José Lete va posar l'empat amb una gran definició i en l'últim minut del temps de descompte va aparèixer el pitxitxi Jandro Carrasco per situar l'1-2 definitiu i donar 3 punts molt importants al juvenil A del Sabadell. El mateix Jandro, l'artífex del gol de la victòria, es mostra molt content per ajudar l'equip.
Molta felicitat, ja que portava setmanes també sense marcar gol, però el més important és que vaig ajudar l'equip i que vam acabar guanyant.
Una victòria crucial pel juvenil, que ja que no havien guanyat cap de les 4 jornades i hi havia una pressió sobre la figura del tècnic Albert Milà. Com diu Carrasco, un triomf molt important per canviar la dinàmica.
És veritat que portàvem 4 partits sense guanyar, portàvem una dinàmica negativa, però després d'aquest resultat jo crec que l'equip sortirà molt reforçat i seguirem allà dalt per lluitar.
La mala notícia és que el Martinenc va guanyar i les places d'ascens continuen estant a 2 punts. El pròxim partit serà Olímpia contra l'Europa, que està lluitant per no baixar preferent.
I un grau per sobre a la divisió d'honor. Bones notícies també perquè el Mercantil va treure un bon punt de la seva visita al Nàstic Manresa.
Sí, els dos que Artutó van empatar en un partit de molta intensitat. Els locals es van avançar als 5 minuts de la segona meitat, però ni 5 minuts més tard els mercantilistes van fer l'empat obra de marge. Malgrat que la remuntada no es va completar, tothom marxava satisfet amb la gran actitud de l'equip en aquest partit i en general des que ha començat el 2025.
Crec que és un empat que els dos equips ens quedem amb ganes de que volíem més. Va ser un duel amb molta intensitat, els dos vam intentar fins al final fer els esforços suficients per sumar els 3 punts, però bueno, quan no pots guanyar és important sumar, no vam perdre, hem començat el 2025 amb un 4-6, amb 2 partits molt exigents fora de casa, aleshores la valoració és positiva.
Amb l'empat, el Mercantil continua marcant la salvació amb 4 punts de marge respecte al 13è classificat, que és el Racing Zaragoza. Tutor té clar el camí a seguir d'aquí a final de temporada.
Nosaltres intentem no obsessionar-nos ni amb els punts que es fan durant la jornada dels altres partits, ni amb coses rares, centrar-nos en intentar competir al màxim tots els partits que ens queden, independentment del rival, del camp, i aquest serà el nostre camí. Sabem que d'aquí al final doncs no serà un camí de roses, que ens queda encara molt de patiment i de sofrir, però el grup està molt junt, està molt fort, i això et dona una energia extra.
I a tot això, el següent partit al Joan Murtró és clau, perquè el Mercantil rebrà el Cornellà, que es troba tot just 2 punts per sobre.
Doncs dijous farem la prèvia d'aquest partit entre el Mercantil i el Cornellà aquí a l'Hotel Suís. Manu, gràcies, que vagi bé.
A tu, Pau.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
I pel que fa al futbol territorial, mala jornada a la segona catalana perquè cap dels 4 equips de la ciutat va guanyar. Un balanç de 3 empats i una derrota que ens amplia en aquesta crònica l'Edu Gutés.
La cosa ha anat d'empats aquest cap de setmana i és que 3 dels 4 equips veuen el descens de ben a prop. L'únic que respira tranquil és el Tibidabo Torre-Romeu, que tot i empatar a 1 amb el Barberà Andalucía a casa i desaprofitar l'oportunitat d'entrar als llocs de play-off, és ara per ara el millor sabadellenc de la categoria. Els de Toni Sánchez visitaran el camp del Gironella dissabte a 4:45 de la tarda. Uns quants esglaons menys per sota, a l'11è lloc de la taula concretament, trobem la sabadellenca. Els de Juan Carlos Rodríguez van firmar taules amb un 2-2 a casa, també contra els gironellencs, i acumulen 9 jornades sense conèixer la victòria. Ara mateix són 3 punts per sobre el descens i diumenge visiten a 4:45 de la tarda el camp del Navàs, penúltim de la categoria. En posicions de descens ja trobem el Can Rull Rómulo Tronchoni, que perdia 0-2 a casa davant el Vilanova del Camí quan es va suspendre el partit en l'afegit per incidents amb el públic. Els de Damián Brocal tenen la salvació a 2 punts i aquest dissabte, quan faltin 5 minuts per les 8 de la tarda, visiten també el Barberà Andalucía. I per últim, al fanalet vermell trobem novament el Sabadell Nord, que va caure golejat per 4-0 al camp del líder joanenc. Els de Cristian Barea tornen a tenir la salvació a 3 punts i aquest diumenge a les 12 tenen una autèntica final a Canoria contra el Piera, que és precisament qui marca aquesta permanència.
L'Hotel Suís obre les portes a l'esport de Sabadell.
Tram final de programa, 12 minuts per arribar a les dues. Obrim, bé, i acabarem de fer avui el programa en futbol sala, obrim aquest bloc perquè el Natació Sabadell s'ha guanyat definitivament el dret a somiar a la segona B. Els nedadors, després de superar per 7-4 el líder, el Mataró, s'han consolidat a la zona playoff i ja treuen 4 punts al cinquè classificat, un coixí que els de Jordi Marín han aconseguit gràcies, sobretot, als resultats 13 a casa, on continuen invictes. Ni el primer va poder assaltar el pavelló nord i el tècnic fa referència a aquesta fortalesa del seu equip com a local.
Per mi el repte és dels altres equips. Han de vindre aquí i han de guanyar. O sigui, nosaltres aquí estem molt bé, estem amb molta seguretat, estem molt forts. Crec que el repte és més per l'equip que ve que per nosaltres seguir guanyant.
I contra el Mataró, l'autèntica estrella del club va ser Luis García, autor, atenció, d'un repòquer de gols. 3 de les 5 dianes les va fer en els 2 primers minuts de la segona meitat, moment en el qual el Natació Sabadell va encarrilar aquesta victòria. Després va ser qüestió de saber jugar amb aquesta renda, d'aprofitar l'expulsió en vermella directa del porter rival i d'encertar a porteria buida quan els maresmencs jugaven de 5 per intentar rematar la feina. De retruc, el club es va endur el gol a baraix particular i amb la victòria s'ha posat a 6 punts del Mataró, que conserva el lideratge tot i la derrota. Després del partit, el Sergi Parc va conversar uns minuts, evidentment amb el gran protagonista de la tarda al Pavelló Nord, amb el Luis García.
Som-hi, va, amb el Luis García, protagonista d'aquesta victòria del club. Què tal, Luis?
Bé, cansat, molt cansat, però bueno, molt content. Bona victòria a casa, davant del líder. Bueno, crec que els 3 punts són merescuts i que bueno, hem de continuar treballant perquè continuï donant això.
Repòquer de gols. Tot l'encert que no heu tingut a la primera meitat, que ara ho comentàvem fora de micro, que realment no heu estat gens malament en els primers 20 minuts, heu tingut les vostres ocasions, ha faltat l'encert. Us l'heu guardat tot per la segona meitat i especialment tu, 5 gols.
Sí, sembla que sí, no? A la primera part és veritat que ells han dominat amb la pilota, nosaltres hem tingut ocasions bastant clares, jo personalment he tingut 2 que no es poden errar, però bueno, a la segona part doncs, hem sortit amb un pas endavant d'ells i bueno, evitar que l'encer a la segona, les 3 primeres que hem tingut les hem fotut i aquí jo crec que la diferència, no? Avui hem competit bé i a la segona part hem decidit el partit.
Crec que porteu tota la temporada demostrant que aquest equip pot estar a dalt i lluitar per cotes ambicioses, però és que avui venia aquí el líder. Era una motivació extra i per dir-ho així la victòria d'avui és com la reconfirmació per si algú tenia dubtes de que aquest club està capacitat per estar entre els 4 primers?
Bueno, nosaltres el que sí que tenim clar és que no podem renunciar al treball que ens ha portat a estar aquí on estem ara, no? Potser és casualitat, és anecdòtic perquè, bueno, n'hi ha equips per mi que, bueno, que tenen una plantilla doncs, molt, molt llarga, molt bona, doncs, Mataró, Manresa, per mi Hospitalet ha d'estar més a dalt, Barceloneta. L'únic que, bueno, nosaltres estem treballant, hem tingut baixes molt importants, Alex López, Cristian, encara així l'equip, bueno, està treballant bé i jo crec que els resultats ens ho estan demostrant, no? Que si continuem treballant així podem estar a dalt, ens ho estem guanyant nosaltres, sobretot a casa. Hem de continuar treballant per treure punts fora, que és on bueno, és la nostra, jo crec, la nostra debilitat d'avui dia, i intentar mantenir-nos allà dalt.
Ara els mencionaves, a dos dels equips que t'anava a fer referència, Mataró, Manresa, i també Indústries, afegeixo jo, en aquesta fórmula en què al final d'aquesta temporada vosaltres havíeu perdut aquests 3 partits, deixant de banda l'accident de Lleida de fa unes setmanetes. I era un repte el fet de dir, sí, la primera volta hem perdut a la pista dels que arribaven els 3 primers en aquesta jornada, però en aquesta segona han de venir aquí a casa. El primer ha caigut.
Sí, totalment. O sigui, nosaltres sabem que a casa som forts. Ara ens toca doncs, tota la gent que, bueno, que per mi han d'estar a dalt, que ens toca anar a casa i bueno, hem de continuar treballant. No? Això és una carrera de fons que hem d'arribar doncs, a final de temporada bé, si ens volem mantenir on estem ara mateix. És el que tu dius, no? Doncs, Manresa molt fort, Mataró per mi top i bueno, avui se'ls escapa els 3 punts, però és merescut. És el mereixement nostre que, bueno, que treballem bé durant la setmana i clar, òbviament doncs, Indústria és un equip que no té pressió, gent jove que està entrenant amb dinàmica en primer equip, físicament se'ls nota molt, però bueno, també han de venir aquí i al final hem de jugar de tu a tu amb qualsevol equip. Els noms o els pressupostos o el que vulguem parlar es queda fora i l'únic que importa és són els tres punts i disputar el partit.
Acabo, Luis. Éreu conscients que la primera volta havíeu quedat 3-1 allà? Ho dic perquè semblava que havíeu aixecat una mica el peu de l'accelerador en els últims minuts i no sé si li doneu molta importància al tema del gol a veres particular, perquè al final amb aquesta victòria no us poseu tan lluny de Mataró.
No, totalment. Nosaltres, a veure, allà és un partit per mi totalment diferent. Sortim a veure-les venir i amb un rival d'aquest tamany, doncs, quan surt així, i, bueno, crec que abans del primer minut ja anem perdent 1-0. Encara així reaccionem bé, fiquem l'1-1, ràpidament es posen per davant i bueno, a partir d'aquí ja el partit per mi s'acaba, no? Però avui no, avui érem conscients que havíem de competir. O sigui, eren 40 minuts, a partir d'aquí és veritat que al final ja et deixes anar una miqueta pel resultat, per com ha anat el partit, ells surten de 5 molt d'hora, una expulsió d'ells, bueno, tot una miqueta bueno, propícia que al final el partit deixis anar una mica, però encara així, per sort. Hem sabut dominar el partit i el 7-4 per mi és just per nosaltres.
I que per sort això allà veu perdre de 2, aquí heu guanyat de 3, per tant en cas d'empat al final de Lliga, qui sap si acaba passant, doncs mira, un petit avantatge que tindríeu. Luis, felicitats per la victòria i a descansar, si t'ho permeten, a casa.
Sí, bueno, mira, com bé dius, a casa estem ara que, bueno, amb el fill, que res, el dia 2 fa 2 mesos i bueno, que estaré no dormir. Intentaré no dormir gaire i aviam si surt tot igual que avui, però bueno, és una bendició i una felicitat i ojalà tot continuï com va.
Sort amb el partit d'aquesta nit, aleshores. Gràcies, Luis.
Gràcies, que vagi molt bé.
Doncs una situació, la del club, que evidentment contrasta molt amb la de l'Escola Pia, que cada vegada veu més a prop l'abisme del descens. A tercera, dissabte, els de Pedro Donoso van acumular la 7a derrota consecutiva, en aquest cas 6-3, a la pista del Pilar. I això que faltant poc més de 10 minuts, un gol de Carlos Povedano va posar la Pia per davant amb l'1-2, però en un minut de desconnexió els valencians van capgirar el marcador i el van sentenciar en els darrers compassos. Pepe Font, un dels pesos pesants de la plantilla, posa el focus en l'arbitratge rebut.
Crec que el viatge no va ser un dels motius de la derrota, perquè jo crec que vam jugar bastant bé, i un dels principals motius va ser un arbitratge molt, molt lamentable i molt local, la veritat. Ens van cosir a targetes grogues a la primera part, una expulsió per doble targeta groga a l'Àlex molt, molt discutida, molt que no tenia cap tipus de sentit, un arbitratge molt, molt xulès per part d'un dels àrbits. Vull dir, no, ens vam sentir molt, molt desprotegits, la veritat, no va ser un arbitratge neutral.
Sigui com sigui, situació dramàtica de la Pia a la taula, que ja és cué després de la victòria del Ripollet, però el més important és que la salvació es troba ja a 12 punts quan només en falten 33 en joc. Per tant, comencen a necessitar un miracle els de Donoso, tot i que Font recorda que ja fa setmanes que es mouen amb aquesta diferència de punts amb la permanència.
És complicada la cosa, però fa 3 jornades encara estàvem 11 punts. Vull dir que tampoc se'ns ha posat tan malament com esperàvem, però sí que aquest dissabte és una de les finals de les finals.
Una autèntica final al carrer Garcilaso, ja que la Pia rep el filial del Palma, que es troba en zona de descens. Dijous en parlem més a fons. El club, per la seva part, podria fer un cop de mà, ja que visita precisament la pista del penúltim, que és el Ripollet. I acabarem amb la branca femenina, perquè el futbol sala Sabadell femení ha aconseguit per fi situar-se líder en solitari de la divisió d'honor catalana. Oriol Ferran, què tal, com estàs?
Molt bon dia, Pau.
Han escalat a la primera plaça les de Xavi Muñoz gràcies precisament a la relliscada del líder.
Així és, el Mataró, amb qui compartien liderat des de fa moltes setmanes, que va empatar a un contra l'Èdic Vilatorrada i d'aquesta manera, amb la victòria de les Arlequinades contra el Manlleu, les de Calbalsac se situaven líders en solitari. De fet, el futbol sala Sabadell femení i les maresmenques s'han mantingut com a colíders durant 11 jornades, o el que és el mateix, des que va començar la Lliga. Amara Ortigosa, jugadora arlequinada, assegura que elles es centren en guanyar tots els partits, però que tota ajuda de tercer serà benvinguda.
És una cosa que al final tenim com a objectiu des del primer dia. Però bueno, nosaltres al final ens dediquem a fer la nostra feina, que és doncs, anar partit a partit i guanyar doncs, això, tots els partits com si fos l'últim, i al final intentar d'aprendre sempre a nosaltres mateixes. I després, si el Mataró doncs, ja empata o perd o qualsevol altre equip que ens pugui doncs, fer una mica de nosa a la classificació, doncs perfecte.
Les de Xavi Muñoz, que no ho hem comentat, van guanyar el seu partit contra el Manlleu per un més que clar 13-0. Abans dels 10 minuts de partit, les arlequinades ja guanyaven per 4-0 i el ritme golejador no va aturar-se en els 30 minuts restants. A destacar els 4 gols de Sara Mestres o els doblets d'Anna Comas amb Emma Vallribera i Maria Recio. Ortigosa, que va obrir el marcador, reconeix que anaven mentalitzades i amb la intenció d'avançar-se ràpid.
Era un partit que anàvem bastant mentalitzades, sobretot perquè, bueno, pensem que són importants tots els partits, i llavors anàvem bastant decidides a intentar marcar el més ràpid possible i els màxims de gols possibles. Així que, bueno, el 13-0 crec que queda bastant reflexat.
Des de principi de temporada, quan parlàvem amb el tècnic Xavi Muñoz o amb les diferents jugadores del futbol sala de Sàlid Femení, ens remarcaven que aquest any s'estan posant molt èmfasi a treballar l'apartat físic i que això es nota molt al final de les parts. Amar Ortigosa, però, creu que la diferència física es notava més a principi de temporada.
Crec que es notava molt més la diferència al principi de la temporada, perquè doncs, al final els altres equips no estaven tan preparats, entenc. Però igualment penso que estem en molt bon moment físic i bueno, crec que això es nota també al final dels partits i al nivell que arribem amb la resistència.
El futbol sala Sabadell Femení com a mínim estarà dues setmanes al capdamunt de la classificació de la divisió d'honor catalana, ja que la competició s'atura aquest cap de setmana. El pròxim rival de les de Muñoz serà el Caserres, si seran classificades, i amb la mirada ja posada en el que pot ser el partit clau per l'ascens contra el Mataró, que jugarà el dissabte 22 de febrer a Cal Balsac.
Doncs tres setmanetes mal comptades perquè es disputi aquest partit que pot decidir l'ascens a segona divisió. Oriol Ferran, gràcies, que vagi bé.
Que vagi molt bé.
Hotel Suís.
Un minutet clavat per arribar a les dues. Ho deixem aquí amb la feina del Toni González a les vies de so i a tot el departament d'esports d'aquesta casa de Ràdio Sabadell. Demà, la prèvia d'aquest Sabadell Espanyol de Copa Catalunya, amb les paraules d'Arthur Bonaldo i també les reaccions en clau perica. Res més, que us deixem ara amb el Notícies Migdia i amb la Núria García al capdavant. Que vagi molt bé el que queda de dimarts. Adéu-siau.
Tot l'esport de la ciutat, d'una a dues a l'Hotel Suís de Ràdio Sabadell.